Pots tornar a escoltar tots els continguts del Cafè de la Ràdio al web de Ràdio Sabadell, però també a Spotify, iVoox i a l'Apple Podcast.
Un minut per 3:15 i en els darrers minuts del Cafè de la Ràdio d'avui ens volem fixar en un aniversari, el de l'euro. Aquest dissabte s'ha celebrat 2 dècades des que aquesta moneda va entrar en circulació a casa nostra. Hi ha qui assegura que la divisa ha generat més estabilitat i menys diferències dins del vell continent, però també hi ha fons que asseguren que a casa nostra ha provocat un increment notable de preus. En parlem de tot plegat amb l'economista sabadellenc Joan Saborido. Joan, molt bon dia, gràcies per atendre'ns i bon any.
Hola, bon any a tots, bon dia.
Déu-n'hi-do, 20 anys de l'euro ja. La perspectiva és una mica...
Està molt bé.
La perspectiva fa una mica de por, Joan, fa una mica de por. Ens agafa 20 anys d'això, home, en fi. Si et pregunto per un balanç de com ha funcionat aquests 20 anys de l'euro a nivell econòmic, què em diries?
Home, jo crec que el balanç és extraordinàriament positiu. Extraordinàriament positiu en general... I per Espanya, molt positiu, també. Ara, doncs, si vols, anem desgranant una mica els motius, no? A veure, jo ho qualificaria, en general, com una història d'èxit, no? Primer, perquè va ser acceptat des del principi, jo diria, per la població amb entusiasme. A tothom li va agradar molt la idea. Alguns països no, i es van excloure d'entrada, i encara estan exclosos, però en general, després passarem llista, no? però en general, molt bé. I no només va ser acceptat, sinó que llavors hem tingut tots aquests anys que han passat moltes coses i la història, bueno, el que ha passat ens explica, doncs, que ens ensenya que l'euro s'ha consolidat plenament. Ningú ho posa en qüestió. En l'any, en la crisi financera del 2008, en tot el que va passar, recordaràs, doncs, que hi van haver-hi moltes veus, moltes opinions, doncs, i algunes de les fonamentades, que deia, això de l'euro se'n va en l'aire, no? Això durarà 4 dies, inclús, i van haver-hi, doncs, alguns països que van dir, doncs, escolta, ressuscitem la lira italiana, no? Ressuscitem el marc alemany, que n'estàvem més bé llavors i tal. Bueno, tot això, doncs, es va dissoldre, no se'n va parlar més, i jo crec que gràcies a una acció molt professional del Banc Central Europeu, que és qui controla la moneda, doncs, això, doncs s'ha consolidat, s'han esvaït totes les pors aquestes de tornem enrere, que a més, tornar enrere és molt complicat, però tot això, doncs, ja no se'n parla més, no? I després hi ha una altra qüestió, dues qüestions més. Una, com que és una història d'èxit, vam començar amb 12 països adherits i actualment en són 19, per tant, s'han guanyat països, 12 sobre 15 països de la Unió Europea i 19 sobre 27 actuals països de la Unió Europea, i després, doncs, que s'ha revaloritzat respecte al dòlar, o sigui que l'euro s'ha enfortit amb tots aquests 20 anys, s'ha revaloritzat aproximadament un 20% respecte del dòlar, no? I més tenint en compte que el dòlar paga uns tipus d'interès més alts que l'euro, o sigui que, tot i amb aquesta desavantatge, perquè quan una divisa, doncs, paga uns tipus d'interès més alts, doncs té tendència a pujar respecte a les altres, no? Doncs no, l'efecte ha sigut el contrari. Per tant, jo crec que tenim tots els factors que ens demostren o que ens expliquen que això és una història d'èxit, no?
Per tant, aquesta part de model d'èxit, no? El que deia jo, llegia ahir algunes informacions, no? Parlaven de més estabilitat econòmica, no? Per allò que les decisions no les pren cadascun dels estats, sinó que les decisions les pren, com deies tu ara, el Banc Central Europeu, no? Que al final...
Bé, això doncs, home, la clau de l'euro, una clau que va tenir que ser acceptada per tots els països que hi van entrar, és una renúncia molt important, una renúncia, que això també se'n parla poc perquè als polítics no els agrada dir això, no? Però en realitat els estats han renuncien a unes eines molt importants per fer política monetària, que és per fer política econòmica, que és la política monetària i la política del control de canvis. O sigui que no, els estats no poden decidir el tipus d'interès que estarà vigent en el seu territori, perquè el tipus d'interès és el de l'euro i el decideix el Banc Central Europeu. I igualment el tipus de canvi. Vull dir, aquí a Espanya estàvem acostumats, els que són antics, com jo, doncs ens recordarem de que quan resulta que hi havia un desgavell econòmic, la solució era una, devaluar la pesseta. Es devaluava la pesseta i ja ho tornava a tenir estabilitat. El Consell de Ministres doncs, decidia que la pesseta es devaluava un 10% i ja teníem la balança de pagaments equilibrada aquesta vegada. Bé, això és una eina que ha desaparegut, que els governs dels respectius països de tots doncs no tenen. I això està només a la mà del Banc Central Europeu. I el Banc Central Europeu, com deia abans, jo crec que ho està fent d'una manera allunyada de la política i molt professional i basada en criteris econòmics i que porta una gran estabilitat a tota l'àrea europea i més en els països que estàvem acostumats, perquè, esclar, Alemanya ja estava acostumada a una gran estabilitat, no? Però, i els països nòrdics, però els països dels llatins no teníem doncs, aquests tipus d'inflació tan elevats i aquests tipus d'interès tan elevats. Jo recordem que el tipus d'interès d'una hipoteca abans de l'època de la pesseta doncs estava al voltant del 16%. I ara, doncs, qui vulgui una hipoteca doncs, no paga més del 3%. I a més a més amb una estabilitat al llarg del temps, no sense oscil·lacions. I això, doncs, és quan parlem d'estabilitat. I llavors podríem parlar de la inflació igual. Aquí estàvem acostumats a unes inflacions d'un promig dels 20 anys anteriors a l'euro, és un promig d'un 10% anual i ara no estem a un 10% anual. Aquest any ha sortit especialment malament per el tema de l'energia, etc. Però el promig dels anys a l'euro ens situem amb un increment de preus, amb una inflació del 2%. Mai vist a Espanya, una cosa absolutament desconeguda en aquest país.
A la banda dels que creuen doncs, que no acaba de quadrar tot o que no, o la banda més negativa, no? Potser hi hauria la pèrdua de sobirania, no? Per la part aquesta que explicàvem del Banc Central Europeu.
Sí, és clar, el que diu, els que es vol fer les coses pel seu compte, doncs, és clar, llavors ha perdut aquestes eines i per ell això és negatiu. Jo crec que per nosaltres això és molt positiu, perquè aquí les eines no les sabien fer servir gaire. Ara, és clar, els països que no van voler renunciar a la sobirania, què van fer? Doncs van dir que no entraven a l'euro. I aquí tenim el cas del Regne Unit en el seu moment. Bueno, ara el Regne Unit, doncs, a més a més, ha sortit de la Unió Europea, no? però en el seu moment doncs, va dir que no entrava. Suècia va dir que no entrava. Dinamarca va dir que no entrava. I per què? Doncs, bueno, perquè ells van considerar que no volien perdre aquesta sobirania i que ells ja ho portaven bé, doncs, la manera com ho portaven, i així s'ha quedat, i no han entrat. Mm-hmm. Ara, d'altra banda, doncs, hi ha una pila d'altres països que sí que han entrat i que jo diria que s'han tret aquesta preocupació de sobre, perquè ja no han de pensar de on posaran el tipus d'interès, ja n'hi ha un altre que pensa per ells, i no va malament.
I el tema de que tot és més car amb l'euro, que aquesta és una sensació
és un,
molt de
això
carrer.
És cosa,
això és veritat o no, Joan?
Això és un mite. Això és un mite que està basat en una cosa que sí que és veritat. O sigui, en el moment en què es va fer el canvi, un euro, recordaràs, doncs que un euro es va fixar un canvi, totes les divises van fixar un canvi per poder fer la transició, no? I el canvi de la pesseta doncs, va ser un euro 166,386 pessetes. Molt bé. Aquest va ser el que es va fixar i el canvi doncs, que va regir per totes les transaccions. Però hi ha un efecte psicològic, i l'efecte psicològic, ja ho he llegit en un moment, però vaig pensar que tenien raó, l'efecte psicològic per tots plegats és que un euro 100 pessetes. Bueno, esclar, un euro 100 pessetes no és el mateix que un euro 166 pessetes. Llavors, quan anàvem a comprar una cosa i vèiem el preu en euros, la trobàvem barata. Perquè anàvem una miqueta amb aquesta conversió, perquè, esclar, dividir per 166 és molt complicat, dividir per 100 és molt fàcil. I llavors, doncs, què va passar? Que al principi, sí, i llavors hi va haver els arrodoniments, no? Els arrodoniments no se'n va fer cap arrodoniment a la baixa, tot va ser l'alça. Bé, tot això sí que va provocar en aquells moments un efecte inflacionista molt significatiu. Però en aquells moments, o sigui, si miréssim, ara no tinc la data, però si miréssim a l'any 2002, que és quan va passar tot això, doncs segurament els preus van augmentar d'una forma fora del normal. Però si ens mirem la història en perspectiva, tal com hem vist, bueno, la inflació, escolta, la inflació no ha pujat del 2% durant tots aquests anys, excepte el primer any, no? O sigui,
però llavors, Joan,
el que tu has dit sí que és cert pel primer any, però no pels altres. No pels altres.
Però llavors el canvi, entre cometes, o sigui, l'error de pujar preus el van fer els propis ciutadans, per exemple, el que tenia el bar que va dir doncs, del cafè que em valia 100 peles el passo a un euro?
Sí, esclar, esclar. Esclar que sí.
Per tant, la part aquesta més inflacionista va ser una mica cosa nostra, no?
Sí, els ciutadans, jo tampoc vull carregar la responsabilitat dels ciutadans, perquè els ciutadans fan el que els hi ve donat, no? Però sí que hi ha un efecte arrodoniment. Home, a veure, sí que va haver-hi comerços i tal, doncs que, i bueno, que no són comerços, no, empreses, doncs que van arrodonir a l'alça, eh? I això, doncs, bueno, va ser així. I llavors hi ha això que et dic, l'efecte econòmic, l'efecte psicològic, no?
Sí, sí, sí. D'aquesta part de trobar-ho tot barat, no?, que deies tu ara.
Això, tots ho vam trobar barat, no? Tots, clar, si una cosa resulta que valia 100 i pico de pessetes, de cop i volta va valer 1,2. Ai, fantàstic, no? Clar, no era balar, no era balar, que l'euro valia 166 pessetes. Però, clar, això fixa-t'hi que la referència de la pesseta es va oblidar amb molta rapidesa, pels imports grossos no.
Anava a dir, perquè hi ha qui com que ara calcula, no?, quan compra una casa.
Ho tenim totalment oblidat, no?, ja ningú compta amb pessetes, però durant un temps els costava, no?, de dir, ostres, si comprar-te un pis valia no sé quants milions, i ara resulta que val 200.000, doncs, bueno, encara anaves amb la referència dels milions. Però per les coses petites, no, per les coses d'anar a comprar plaça, doncs ràpidament es va oblidar la referència de la pesseta, no? I això ja et dic jo, que aquest efecte psicològic sí que va existir, i en el primer any, doncs sí que va haver-hi una empenta cap amunt de la inflació provocada per això. Però això va ser puntual. Després, no, després el control de l'economia per part del Banc Central Europeu, doncs ens han mantingut la inflació amb un promig del 2%, quan en aquest país el promig era del 10%.
Per tant, doncs, el balanç que fa el Joan és clarament positiu. Joan, ens ha quedat parlar de futur, si et sembla, ho busquem un altre dia.
I diré una altra cosa.
Digue'm, ràpid i breu.
Clarament positiu des del punt de vista polític, també, perquè, esclar, la renúncia dels estats amb aquesta capacitat de fer la seva política monetària, doncs, home, això no és només una renúncia econòmica, és una renúncia política, i, per tant, quan tu renuncies a una cosa políticament d'aquest calibre i que fas el que et diu el Banc Central Europeu que has de fer, perquè, esclar, aquí els pressupostos, per exemple, els pressupostos s'aproven aquí, però llavors han de passar el vistiplau de Brussel·les, perquè si no, desgavellen tota la política monetària de tota la Unió Europea. Per tant, tot això... es basa en què? En què es creu en una idea política, perquè si no hi hagués una idea política de fons, per què hem d'anar renunciant a tots els temes econòmics? Perquè ens ho diuen des de Frankfurt? No, perquè en el fons hi ha una voluntat política de prosseguir amb aquesta, o que es creu que és positiu per tots plegats aquesta Unió Europea com a idea política. Després, en determinats aspectes, doncs s'avança més de pressa o menys de pressa. Però, esclar, quan hi va haver-hi la crisi... Imagina't tu...
Estem fora de temps, Joan?
Fora, doncs res.
Busquem un dia.
No, el missatge, doncs que la Unió Política reforça tota la idea de la Unió Econòmica.
Perfecte, doncs en quedem amb aquesta idea, i de plans de futur i de futur en parlem un dia també. Vens al programa i ho abordem en detall, que avui que tenim xifres d'atur també molt positives.
Molt bé. Apa.
El cafè de la ràdio. Instagram @radiosabadell.